Vinga, amb aquesta tonada absolutament inconfusible, tornem aquí a la Farfara en directe amb el nostre home de cine, en Toni Cordero, a qui saludem avui aquí en directe. Molt bon dia, Toni.
Bon dia, què tal?
Benvingut a Ràdio Villa. Escolta, déu-n'hi-do, quina resposta, com la gent va reaccionar a la teva crida, que nosaltres vam transmetre a les xarxes socials, perquè la gent votés la que ells creien que era la millor pel·lícula de la història. I, en fi, em comentaves ara, dius, ai, volia fer del segle XXI, en fi...
La propera trobada es podria...
El proper dia, la propera enquesta fem del segle XXI.
Sí.
En aquest cas, utilitzant un símil, utilitzant una referència cinematogràfica, Lost in Translation. Vam agafar-la de tots els temps i tenim quatre guanyadors, en fi, quatre grans pel·lícules que suposo que m'ho comentaràs ara, no?
Sí, el que vaig fer, vaig entrar en el Facebook i vaig veure totes les pel·lícules. La veritat que pel·lícules meravelloses. Jo aplaudia a l'abast el gran gust del públic, dels audients. Però, clar, com per les no es poden parlar de totes elles, el que vaig fer, vaig agafar les pel·lícules més esmentades per la gent, van sortir aquestes quatre. El Padrino, que aquí de fet parlaria de les tres, no? Perquè El Padrino, aunque jo personalment m'agrada més la primera, però conforma un cos bastant homogènic, les altres dos, no? Tant una saga...
Una trilogia, sí, sí.
Una trilogia, efectivament, però molt ben continuada.
La història dels Corleone.
Exacte, aquesta gran música que en Leonardo ens ha posat, de Nino Rota, aquesta banda sonora... Que ja en Coppola ja es va fixar en aquest compositor per la música que va fer per Rocco i sus hermanos, una música que s'ajusta molt bé a les escenes, precisament aquesta música que sent ara lànguida, no? Que pareix melancòlica, perquè va ser una situació tràgica, la de la família Corleone, no? És una metàfora una mica també de la història dels Estats Units, que també és grandiosa i tràgica al mateix temps. Una família que el que busca en realitat és sobreviure a la família, però la família és el més important. Tot el que fan, els assassinats, els crims, els seus negocis foscos, és per la família, per perpetuar la família, perquè la generació...
La família.
Clar, exactament, no? Va ser una pel·lícula que va impactar molt, perquè abans d'això, el cinema de gàngsters era un cinema de criminals, no? Sense altres additius. Aquí no, aquí veus que són humans, tenen també el seu còdic d'honor, la lealtat, llavors també aquesta contradicció, gent que van a missa, patint els seus fills, però fan aquestes matances, saps? Però clar, és que és tot és per seu còdic tan personal, no? Que hasta la religió està integrada dins la seva escala de valors, no? Anem a resar...
Uns mafiosos que pateixen, no? També.
Que, hombre, i tant, exactament, perquè, clar, no pateixen tant perquè matin els altres rivals perquè els volen fer mal a ells o perquè també hi ha disputes en su contraband i altres històries, altres negocis foscos, però sí pateixen per la pèrdua dels seus, no? Hi ha un detall en la segona, el Padrino 2, que jo entro en descomposició, saps? Perquè quan finalment en Fredo, que és... Ja estic parlant així una mica...
Sí, home, són vistes.
Tots l'heu vist ja, no?
Clar, ja ho sabeu, no cal... No fem spoilers amb el Padrino.
Pues quan mata el seu germà, en Michael, aquí hasta ja ni sa família ja es salva amb això, no? Saps? Perquè vegis que realment quan una generació tria un camí en el que es perd el respecte en el pròxim, en el que realment sobreviure a qualsevol preu, al final això se te torna en contra, no? A pesar que en Michael, si et fixes, gran paper en Al Pacino, perquè fa un paper, t'has fixat que està molt contingut sempre, però transmet...
És la nineta dels ulls d'en Vito, no, Michael?
Sí, per això no sobreviu al seu ombra, perquè clar, en Vito...
És un trasllat del mite de Abel i Caïm, no?
Exacte.
A la família de la màfia,
clar,
no?
Clar, en Vito es dona compte que és bon és que vius una merda. Entonces, en Michael, que efectivament és la nineta dels seus ulls, el té a part. Diu, no, és que jo no vull aquest futur per ell. Jo vull que ell sigui una persona normal, una persona que tingui un futur integrat a una societat sana. Però és que ni ell sobreviu a l'ombra del pare, perquè quan el pare l'intenten matar, quina gran escena. De fet, en Brian De Palma, jo crec que va copiar molt d'aquesta escena, en la seva de los intocables, saps? Que hi ralenti quan cauen les taronges, li comencen bueno, a disparar i...
I mor entre les flors, no?
És també, un... també,
no,
exacte.
En el moment de les flors és de
los Coen. Los Coen, sí.
Una, també... una pel·lícula absolutament...
Oh, magistral,
aquella
també.
Aquella fotografia i d'aquestes que queda com... en un segon terme, com parlant de pel·lícules mafioses, no?
Clar.
Però, en fi, és absolutament... Molt bé. Escolta, hi ha un documental que te'l recomano. Jo el vaig veure a la plataforma Movistar, que es diu Corleone.
I... Ah, sí, sí, l'estic bé, encara no l'he acabat de veure. Ui, però és una passada, eh?
És una passada. És,
sí,
és la història de la màfia siciliana.
És principal cap a que agafant aquell que va matar el jutge Falcone, no? I l'altre que era Borsellino.
Borsellino,
sí. Borsellino, exacte.
És la història d'en Toto Riina.
En Toto Riina.
Sí, explicada per ell mateix, pels seus sicaris, i pels que els van intentar perseguir judicialment, policialment, i la gent, hi ha altra gent que estava per allà, el context, és una història molt ben feta pel canal Arte, un canal franc-alemany de documentals, que realment et deixa sense respiració.
Sense respiració, et sorprèn, la manera de pensar, però és que també hi ha que veure, la societat siciliana era una societat molt rural, en l'època que hi era boix era una societat també pobra, molt atrasada, i heu de llei que eren els majorals, els que varen ser, diguem, els pioners dels capos mafiosos, diguem que els latifundistes vivien en la ciutat, en el poble, i devien cobrar segurament pues, de les cuites i dels impostos, perquè administraven tot això i inclús castigaven els majorals, i que ells van ser, diguem, els pioners dels futurs capos mafiosos. Tu saps qui? En Mario Puzo, que va escriure la novel·la del Padrino, no tenia ni idea de la màfia el que era realment. I el que passa és que es va empullar bé unes declaracions d'un tal Joseph Balaki, que era un sindicalista. Tu saps que els sindicats als Estats Units eren una mica criminals, alguns, i tenen moltes connexions en la màfia, que arreu del seu testimoni, una investigació que va fer el Senat dels Estats Units, que a part d'això està filmat en la segona part del Padrino, saps? Amb això ell va reconstruir pues, tot un imaginari de personatges i d'aconteciments que per si que va agradar molt a la màfia mateixa, li va encantar perquè mostrava una imatge més estilitzada, més romàntica, més humana. Bueno, hasta el punt que Mario Puzo ho contava, quan ell s'anava a Las Vegas a jugar, moltes vegades li pagaven la nit d'hotel i es trobava pues, potells de xampan, gran reserva, a la porta de la seva habitació d'un remitent desconegut. Segurament devia ser d'aquesta gent agraïda. A part d'aquest detall, comenta, t'has fixat la fotografia? Sempre que surten ells, és fosca. Apenes hi ha una il·luminació d'una cara o dos, quasi sembla un quadre d'en Rembrandt. Mentre que quan veus en Michael parlant amb en aquell, la seva atlota, ell sembla vestida de colors, no? És una mica aquest contrast entre el fosc d'aquest món, saps? I la llum del món exterior. Jo sempre he vist a la nòvia de Michael, a la primera pel·lícula, una mica com es nexa amb els espectadors, perquè gràcies a ella se'ns introdueix en aquest món que molts... Ara ja, no, ara som el Padrino... Què significa, però que el seu primer visionat era una manera d'introduir en aquell món a través d'ella, que és quan a Michael li explica, no?, que és en Luca Brasi, els negocis de son pare, una mica li va explicant algunes coses de... des de la seva família. Llavors la violència, si et fixa la violència, que això no s'havia filmat mai, bueno, sí, té antecedents del meu d'en Peckinpah, aunque el d'en Peckinpah tenia quizá un espectacle una mica més quasi, no vull dir caricatura, no? Però quasi excessiu. Aquí no, aquí és una violència seca, ràpida. Tallen la música, no hi ha música. Quan, per exemple, en Luca Brasi li foten aquella ganavetada dalt sa mà, llavors l'estrangulen, la música para, s'atura, saps? Si un cas llavors torna a continuació, només sents aquesta remor diegètica dels colps, o quan maten el cunyat d'en Sony, que allà dins del cotxe la càmera està posada davant des rentavidres.
El cunyat d'en Sony és que el maten a...
L'estrangulen. Està en...
Perquè en Sony el maten en el peatge, és? O no? No,
perdó, no en Sony en el peatge, sí.
Ah, veus, sí.
Que això, però... sí que això sí que té molt de lligam a l'estil Peckinpah o d'Arthur Penn en Bonnie and Clyde, no? Aquesta friturada de bales, saps? Que
Aquest recurs de treure la música, en fi, el pioner va ser l'Alfred Hitchcock, recordes, a Els pàjaros, una pel·lícula sense música en cap moment, i en què el silenci és una permesa de la inquietud, no? De l'angoixa del moment.
De lo que està a punt de venir, saps? Llavors, d'aquesta explosió de ràbia de sa natura contra...
Molt bé, és una font inesgotable de pel·lícules, eh? Recordem l'última de Scorsese, la màfia, vull dir, els gàngsters, encara ara...
L'Irlandès, que és una gran pel·lícula.
M'us fascina, els gàngsters, tu, o la sèrie aquesta dels Peaky Blinders, no?
Sí, o Los Soprano, però si fixes, tot veu de la mateixa font.
Sí, mateix, Tony Soprano, un mafiós que ara anava a la psicoanalista, no?
Sí, exacte.
Molt bé. I vinga, la segona quina és?
Bé, ara la segona que penso en jo, que és Blade Runner... que Blade Runner, veiem parat altres vegades aquí tampoc me lliuré molt perquè és una pel·lícula que tothom coneix molt, només vull destacar per què es mita que és, bé, perquè és una pel·lícula de cinema, tu saps que cinema ficció sempre ha estat un mitjà pues, per criticar el pitjor de la societat d'avui en dia, no? Satanificació, per exemple, la inhumanitat, la corrupció política, la degradació moral, moltes coses, no? Però Blade Runner és un compendi de tot. Primer, que part? Bueno, un guió que ja sap que el va escriure en Hampton Fancher, perquè llavors el va refer en David Webb Peoples, que va ser el que va fer el guió de Sin Perdón, de Clint Eastwood i de 12 Monos, que el va canviar una mica, i li va donar aquest to que es mescla de cine futurista distòpic, però degradat, i black noir, no? Cinema negre. De fet, molta gent diu que li agrada més els muntatges director. Jo no em desagrada la primera perquè aquest estil Marlowe, no, de que el protagonista va explicant el que passa en la seva investigació, la gent que es va trobant i que els descriu, saps? Com el inspector de policia que diu que llamava els replicantes pellejudos, saps? Que és com que en los años 50 llamarían a lo mejor a los negros monos, saps? M'entens aquest símil? M'agrada aquesta veu en off que va descrivint, no? Escenes, situacions, trobades, no? Aquesta pel·lícula, clar, el primer pues, va passar sense pena ni glòria. Inclús va ser prou criticada, va ser un fracàs de taquilla, però van agafant cos en sus anys. S'ha tornat una pel·lícula gran reserva, no? Ara realment és un referent filosòfic, ètic, pel moviment ciberpunk, arquitectònic, de fet... inclús jo estic sóc a aquestes escoles d'arquitectura, molts d'elements, molts d'edificis agafen idees preses de cinema, entre elles d'aquesta pel·lícula tecnològic. Jordan Scott deia d'aquí 40 anys, quan va fer la pel·lícula el 82, no m'imagino la gent anant amb un mono en cremallera i en su cabell tot així remull, no? Així com un casco, sinó que seria més o menys com ara, però amb uns canvis tecnològics importants, que és com està sent, veritat. Tu vas pels carrers i veus edificis antics, edificis inclús de primers del segle XX, perquè també veus edificis molt moderns, gratacels ja de regeneració. Això, la pel·lícula es comença a veure. També visualment té moltes coses de Metrópolis. La torre on està la comissaria, on van Deckard, s'assembla molt a la torre corporativa de Metrópolis. Que és on està aquella gran empresa que surten en aquesta pel·lícula. O sigui, molts elements que van ser rompidors per aquella època. Llavors la música d'Evangelis, que mentre que en Carros de Fuego era, el trobo una mica estomagant, una mica empalagosa, en canvi aquí és molt funcional, s'ajusta molt bé a totes les escenes, no? Per exemple, aquest saxo retro, no? Quan en Harrison Ford agafen a Shin Young, no? I l'estampa contra la paret.
Aquella bralla en aquella habitació... És com una bralla, però carregada de tensió sexual al mateix temps, no? La bralla de nit en aquell edifici com abandonat, no? Vols dir?
Exacte. I aquell clima fosc, sí. No? Però això que la va estampar de veritat, perquè en Harrison Ford no la podia ni veure. I la va agafar amb ganes. El que passa quan comença a sonar aquesta música saxo, el foc se va templant, es va suavitzant, i tot, llavors ja ve la pesada, no? Ja ve allí la trobada amorosa, no? Una música molt encertada. Quan maten a Zora, que llavors estampa contra els vidres, comença a sonar aquella música, és una música com de despedida, saps?
Home, i al final, en el discurs final...
amb aquella mort digna, perquè realment és una mort digna. I és que, clar... Aquesta pel·lícula també va més enllà. També te preguntes què és humà, què no és humà. Perquè clar, això suposa que són com una espècie de seres biològics artificials fabricats amb una caducitat de 4 anys. Clar, però llavors veure que són gent, sobretot els Nexus 6, que són els més avançats, que tenen ja una consciència molt poderosa. Es pregunten més enllà, després de 4 anys, què serà d'allò? Molt que mos preguntem nosaltres, aquí és motiu de sa religió, no? De sa que creu sa humanitat, o part d'ella. Llavors també, quan nosaltres caiem malalts, no? Sa por que mos entra quan estan malalts, pensant, foti, estic molt fotut. Sempre hi ha com aquesta por a la mort, sempre pot estar aquí darrere esperant-nos a tots nosaltres, no? I això ho reflexen els replicants, que els retiren, els executen. Per això aquesta cara d'asco, d'en Deckard, no? Perquè es dona compte que la seva feina és una merda. Està retirant, suposa, sers artificials com si fossin res, objectes, no? Electrodomèstics, i no ho són, no? Aquesta gran contradicció. Tot això, la pel·lícula, pues, a part, t'ho mostra no massa diàleg, la pel·lícula desfila com sa seda, és una pel·lícula que és molt, molt agradable de veure, i que llavors, quan tens en compte aquests conceptes, a mesura que ho vas fent, o la disfrutes com un gran vi, un vi gran reserva, que és Blade Runner.
És un bon símil. Ja escoltem el saxo d'aquella bralla.
Quina meravella. Per jo, el millor, la millor música. Eh? I altres també és Blade Runner Blues, hi ha molts altres temes. El començament de sa pel·lícula, no? Quan es veu aquella ximenès vomitant foc. Saps que això, en Scott va prendre fotografies de Tokyo Osaka, perquè ell sempre va aparèixer que Japó, les seves ciutats, ja avançaven arquitectònicament molts elements del futur. I és bé, si algun dia anessis a Tokyo, veuràs que és una ciutat que just sembla 20 anys més endavant, en els temps. Saps? Per tot aquest neon que té, carregat, aquestes pantalles, tota aquesta tecnologia, perquè els japonesos, per la seva cultura, són molt més de la robòtica, saps? I efectivament, i aquests elements pues, es veuen també a la pel·lícula, ben mostrats.
I tant, i tant. Molt bé, doncs fet aquest repàs a Blade Runner, també en segona posició, amb 7 vots, El Padrino 8, Blade Runner 7, i després, 2001, una audició de l'espai. Déu-n'hi-do, A mi em sorprèn que estigui en el tercer lloc. A tu també et va sorprendre?
Sí. Blade Runner també, quizás, és una pel·lícula pot ser més vista. És que 2001 és més difícil de digerir. Per què? Perquè dona, està més oberta a moltes interpretacions. És una pel·lícula més metafísica i que tampoc té un final talment clar. De fet, s'ha parlat, a veure, i aquell paral·lelepípedo, aquell quadrat que hi ha, aquell monolito, no? Allò que realment és Déu. Bueno, segons Sam Clark, no? Perquè clar que era ateo, ell, però també ho deia en Kubrick, que és el que se pot aproximar més a Déu, perquè l'univers és tan gros, és tan immens, nosaltres en realitat som microbis dins l'espai que és l'univers. Sóc que hi ha civilitzacions que es van formar molt més abans que nosaltres, que han arribat a tal grau d'evolució, a tal grau de desenvolupament, a tal perfecció material i espiritual, que quasi deuen ser com Déu. Que per nosaltres seria com Déu. És com deien Kubrick, és com la imatge que nosaltres tenim de les formigues, no? Pues segurament nosaltres, en relació a aquesta civilització, pues efectivament ells quasi estirarien ja un escalafó de divinitat per nosaltres, no? Això és el que significa el monolito. Suposa que si tu has llegit la novel·la Centinela d'en Clark,
no.
Parla de que aquests seres que són molt avançats, quasi divins, que van plantant uns monolitos a diferents planetes en formació. I quan hi ha un pas d'etapa, en el que el primer pas seria separació de intel·ligència, el monolito comença a fer com una remor, com un avís, no una alarma, que és el que es veu al començament de la pel·lícula, quan els monos precisament fan servir aquell os com una arma, és el primer signe d'intel·ligència, perquè se sap també que la intel·ligència humana realment es va formar a través de la violència, a través de la caça, perquè era quan van començar a organitzar equips per caçar oso o caçar mamut, era quan la intel·ligència va començar a agafar agilitat, no?
I a més s'ha descobert i s'ha escrit molt sobre la crueltat dels propis ximpanzés. Això no, sempre hem pensat que l'animal no era cruel per ser. L'animal no era cruel amb l'animal. L'animal matava per un instint de supervivència per assegurar-se el menjar. Però s'ha demostrat amb guerres entre clans de ximpanzés que s'han filmat i s'ha escrit molt sobre el tema, que poden ser cruels i que poden, doncs, fins i tot intentar, doncs, fer mal a l'altre de manera, diríem, intencionada, no només per matar-lo per una lluita, doncs, sobre el territori, sinó per infringir dolor. I això, amb això potser Kubrick es va avançar una mica, no?
Exactament. Saps que allà els monos els varen fer el que eren els disfraços dels actors, tots van tenir que treballar a fondo per poder fer totes aquestes postures i gestos. Els estrelopitecos que varen trobar a Àfrica, estrelopitecos africanos, les restes, amb això ja varen més o menys imaginar com seria aquest aspecte. I efectivament el que tu ben dius, Bernat, que la violència és algo intrínsec en els sers vius. I nosaltres també, és que nosaltres també som bitxos. El que passa és que la nostra facultat és la intel·ligència. Altres animals tenen més desenvolupat és volar o nedar ràpid baix aigua. Nosaltres la intel·ligència, però som bitxos igual. I la violència, el que tot un dia, també la poden exercir un clan, no només per sobreviure, sinó també per exercir un control, un poder, a través de la por, a través del domini, no? També és un element de supervivència, però això fa que el clan sobrevisqui sobre els rivals. I els altres els temen, no?, per això, aquest actuar.
Escolta, sobre aquest remake infumable, aquesta mena de remake que es va intentar fer sobre 2001, una edició de l'espai, no? Era
2010, d'en Peter Yates, del 84.
No, potser m'estic confonent. No, m'estic confonent. Perquè hi havia alguna cosa feta per en Tim Burton. En Tim Burton, no?
I va fer El planeta dels simios.
El planeta dels simios.
El que és que 2001... també perquè va ser, va rompre a través de ciència ficció, a través d'un altre camí, a través de la tecnologia també va rompre molt, perquè abans pel·lícules anteriors, com per exemple La guerra de los mundos, saps? No és que siguin pel·lícules cutres, però tenen uns efectes especials molt apreciables, però aquesta òpera tecnològica, no? Aquestes catedrals tecnològiques, com aquestes naves, aquesta estació orbital, jo no s'havia vist mai, això gràcies al gran fet d'en Douglas Trumbull. I això va dar dos rames després en el tema ciència ficció. Per una part, la integració d'aquests elements tecnològics per fer pel·lícules d'aventures, per exemple Star Wars, Galàctica, pel·lícules d'aquest estil, però per una altra banda també per ficar-se més en el tema metafísic, no? En diverses rames. Tenim el cas d'Ad Astra, que està darrer, que es va estrenar crec que l'any passat, que surt en Brad Pitt, no? I en Tommy Lee Jones, exacte. O també, per exemple, Interstellar, d'en Christopher Nolan, aquestes pel·lícules que també busquen una mica pues, anar més enllà de lo que significa sentit, no? Sentit de la vida, sentit de ser humà. No? Saps que al final, perquè parlaves, la segona etapa en aquesta pel·lícula, quan el monolito torna a aparèixer sense lluna, i s'entén que som entrat en una fase d'evolució que li permet tecnològicament ja sortir de seu origen, que és la Terra, ja surt de Caixagavi, surt a l'exterior, segon pas evolutiu important, i és tercer quan ja s'atraca en aquests suposants déus, no? Que és quan en Bowman feia aquell viatge allunyat, saps? Flipat, que es van tocar aquells colors, es suposa que és que entra una altra dimensió en la que ell es transforma en un superhombre, no? En una espècie de déu, que és aquell embrió, aquell bebè que es veu que torna cap a la Terra, et dona a entendre que ell, ja no com monolito, sinó ja com presència física, com ser superavançat que és, es manifestarà a la Terra per canviar-la radicalment. Els resultats no t'ho puc dir, igual no sé si pot ser una societat millorada, en teoria hauria de ser-ho, saps? Perquè ja sabem que sempre que una societat més avançada ha anat una més primitiva, no ha fet més que genocidi. El cas dels romans quan van estendre el seu imperi, els espanyols també quan van arribar a Amèrica, els anglesos també, i els nord-americans després també les tribus índies. Però bueno, també és veritat que si és a prou avançat, que quasi és una divinitat, has d'esperar pues, que actuï pues, com un 10.2, no? I que realment una societat primitiva la faci millor, la faci evolucionar.
Molt
per
bé.
Bon camí.
Vinga, va, anem avançant amb Apocalypse Now.
Apocalypse sí. Now.
En aquest cas, Coppola, aquesta pel·lícula que ens en vas parlar un dia, no?
És Vietnam pur, Vietnam pur.
Anys i anys Quina de rodatge.
Va
sí.
ser... Bueno, mira, la van començar a rodar des del 74. Això és, mira, La cabalgata de les Valquíries, d'en Wagner. Que va tirar aquesta música en Coppola perquè... quan es Helicopter Sway que dirigeix el coronel Kilmore, no? Que hem de recordar que gran actor i també és conseller Tom Hagen en El Padrino i aquí fa un gran paper. És tota aquesta locura, tot això és, en certa manera transmet com funciona el seu cap, saps? Un coronel feixista amant de la destrucció de la guerra, per això fixa que aquesta escena és una escena al mateix temps patètica, però també espectacular, quan ataca aquell poble, com esclata tot, no? És una escena molt ben rodada, molt costosa, però tu imagina el que devia costar rodar, perquè realment veus els helicòpters que estan atacant aquell poble, la panoràmica que es necessita, el material que necessita per filmar allò, saps? I que és una mica una síntesi de la gran tragèdia d'aquesta guerra, no? Perquè els americans van allargar aquesta guerra innecessàriament, però era per amor propi. En part era perquè, clar, no podien... ells se sentien una mica els guardians del món, no volien que el comunisme s'estengués pel tercer món, però al final ja es va tornar una qüestió d'amor propi, perquè ven ahir que era veritat, quatre pagesos es tenien en jaques, el gent més poderós del món, més de mig milió d'efectius que van enviar allà durant 8 anys, es va allargar perquè es no podien permetre perdre-la, és que era una qüestió ja d'amor propi, tot és clar, és una guerra, la van perdre igualment.
Escolta, saps? I això és un gran desconeixement, demostra un gran desconeixement o denota un gran desconeixement de la història dels americans, perquè Vietnam és un país que mai ningú ha pogut amb ells. Xina també va intentar invadir l'any 79 Vietnam i van sortir escaldadíssims, o sigui, clar. Vietnam no s'hi pot amb Vietnam. Llavors,
hi ha una escena que això ho retrata molt bé, que això és veritat que és així. Quan es veu aquella lota que va amb aquella font, no sé, que surt corregent d'aquella cabana i es fica dins el helicòpter i el fa esclatar.
Sí, sí.
Això diu que efectivament, que els moviments d'indígenes tenen moltíssima força i que dins casa seva mai permetran i faran el que faci falta per poder cuidar la seva independència.
I el... En qualsevol cas, aquest cap de setmana sortia un article, un nou article, perquè, clar, creix la llegenda sobre aquesta pel·lícula, Apocalypse Now, parlant un altre cop d'un rodatge que... èpic! O sigui...
èpic. Mira, com jo te comentava, van començar a rodar el 74, però què va passar? Mira, primer Coppola va parlar amb en Marcos, president Marcos, a Filipines, perquè li prestàs 20 helicòpters Way per l'escena aquesta d'això de les Valquíries, no? Quan tenies decorat muntat, però era de les conejites Playboy, va aparèixer un tifón, el tifón Olga, es deia, que s'ho va carregar. El primer no era tan fort, i en Coppola va aprofitar aquell mal temps per rodar aquella escena tan sòrdida de les conejites Playboy que es veuen en la pel·lícula, en els muntatges director, en Apocalypse Now Redux. Quan es veu aquella pluja, tot allò, jo res, el tifó que estava allí fotent canya, diguem, no? Ell, en certa manera, va fer servir aquest mal temps per crear un sentiment com degradat, com sòrdid, no? Quan prostitueixen les conejites, perquè a canvi dos bidons de gasolina que li donen William, deixa que els seus soldats pues, prostitueixen aquestes lotes, estan amb ells, no? El que passa és que Bostifó va empitjorar. I es va carregar, no només es decorat aquell, sinó tot el decorat que havia muntat on les conegides Playboy fan aquell desfile, tot allò ho va destrossar. Entonces es va tenir que suspendre els rodatges, la filmació, durant 6 setmanes. Després en Willard, el actor aquest, en Michael Sheen, no? Crec que és, li va dar un infart. De fet, li van fer l'extrema unció.
Què dius ara?
Sí, sí, quasi era mort, però llavors es va ressuscitar, va ser un milagre. Llavors també més endavant el pressupost inicial, que era d'uns 6 milions de dòlars, i us va disparar, van tenir que ficar 3 milions addicionals més. Va haver problemes de postproducció, de muntatge, algunes escenes van tenir que refer, de fet, part de les escenes de sexe que surten, les conejites, al final, en Coppola... Bueno, són els modelos, no?, que surten a la pel·lícula. Dic conejites perquè, és que clar, són de la revista Playboy.
Sí, sí, sí. Sí.
Bueno, de les salotes, pues. Va tenir que filmar les bodegues de vins de casa seva, perquè va tenir que refer algunes escenes que no les va veure conformes. Després, al final, ja es proposa demanant els 40 milions, quasi es divorcia de la seva dona, es divorcia d'ell, perquè la situació es va tornar realment extrema per tots aquests problemes. El mal geni de Marlon Brando també, perquè Marlon Brando es va incorporar en el rodatge en agost del 76, però era, ja saps que és un actor que sempre ha sent molt, molt de les seues, no? I clar, tot això es duia fatal amb en Dennis Hopper, el fotògrafo que quasi és com un bufó en aquest regne de sang i de terror on arriba en Willard, on està en curs, quan el curs, el paper que interpreta Marlon Brando. Hasta l'estrena de Marlon Brando va exigir filmar les escenes per separat, per no trobar-se'l, saps? Al final el mata. Què penses? Menys mal que no el va matar de veritat, perquè és que si tant l'odiava, saps? Clar, va ser una pel·lícula nominada 8 Oscars, 3 millor direcció, millor pel·lícula, però només se'n van dur 2, de fotografia i de so. Perquè l'any passat havia estat, també s'havia fet la pel·lícula El cazador, de Michael Cimino, que se'n van dur els principals Oscars. Crec que l'Acadèmia no volia... Era massa Vietnam, no? 2 anys seguits. Però si et fixes, avui per avui, qui se'n recorda la pel·lícula més oscaritzada en aquell any, en el 79, que era Kramer contra Kramer, de Robert Benton?
Jo me'n recordo.
Te recordes?
Jo me'n recordo. Me'n recordo Dustin Hoffman i ella no me'n recordo qui és.
En Meryl Streep, no?
En Meryl Streep, però quina separació, déu-n'hi-do, quin drama, aquella separació, el pobre nen.
Era molt tendre també la relació entre el pare i el fill, que això a l'Acadèmia també els va tocar el cor.
Dustin,
no?,
Hoffman en aquell moment, que estava realment en estat de gràcia amb, sí, aquesta pel·lícula, amb les pel·lícules que va fer en Sam Peckinpah, o també doncs amb, fent de Tullido
Cabo de Medianoche.
Cabo de Medianoche, déu-n'hi-do. Vinga, va. No sé si vols dir res més d'Apocalipsis Now o...
No, si vols podem passar ràpid perquè igual anem fa...
Sí,
vull dir, dues coses ràpides. Mira, una sobre el tema del final de Juego de Tronos,
sí,
saps? Que bé, tu saps que en charge.org es van voler recollir més d'un milió de firmes perquè canviessin el final. Clar, en Daenerys Targaryen, que en realitat... bueno, es que hi ha de fans que la seguien només a ella, se serien incomptables, veure que al final es torna una genocida, una autoritària. Però vols dir que la sèrie ja no anava mullant pistes, que s'anava fent així, saps? Quan fa queixes massacres en aquella ciutat...
Jo és que no
he
vist ni un capítol, no puc opinar perquè no he vist ni
capítol.
És que
no podia acabar d'una altra manera. El que sí, en John Neve, sí que el seu final sí que és més patètic. Mira, si s'hagués quedat on va estar, que és quan el maten allí, quan està de Guardián de la Noche, que no el pot ni veure, seu jefe, hauria tingut un final per jo més digne. De fet, els capítols de Juego de Tronos no han tingut tots, cada temporada, un final que no te l'esperes, com la boda de sangre.
No,
saps?
Ho sé, no t'ho puc dir.
No, si no tenim que un dia tanquis a casa i facis una marató.
Algun dia, algun dia, mora, algun dia que necessiti, en fi, que necessiti droga dura.
Exacte. Pues aquest final jo crec que també potser no podia ser d'una altra manera. Però sí que és veritat...
És addictiu, no, Juego de Tronos? O
sigui... Jo m'agrada. No és que jo sigui les meves sèries que més m'entusiasma, però m'agrada bastant. Potser si ja esperava un final estil Senyor de los Anillos, amb boda inclosa, no?
Ja, ja,
en Johnny ve casant-se amb Daenerys i no, i això, ok, decideix matar-la perquè s'està tornant una boja autoritària, no, i descontrolada, doncs, pues, clar, això lògicament jo crec que això va desagradar a molta gent.
No, no, recollida de signatures per això també.
Jo,
una pregunta que m'ha quedat al tinter sobre Vietnam, totes aquestes coses que van venir després, el Rambo i tal, tu vas mirar el Rambo 1 i tal,
sí,
aquest punt
Sí, caricaturesc, diguem, no?
Caricaturesc de la guerra, no?
Sí,
fins i tot avui en dia hi ha memes, no? De Sylvester Stallone, allà amb el drama dient... És un contrapunt una miqueta, no? Apocalipsis Now,
sí. Sí, és com una guerra vista per un boix petit.
Per un boix petit,
sí. I és que el govern d'en Reagan ho era una mica infantil. Jo crec que m'agraven una mica de... aquest amor propi ferit, que carai, realment m'ho la varen donar ben forta en aquella guerra, doncs pues, anem a dalt i se volta amb això, saps? I clar, i a través d'aquestes pel·lícules ho fan, però des d'una òptica molt infantil, no? Tinc que dir-te que jo, la pel·lícula Rambo, i em dóna vergonya dir-ho, jo em va agradar, encara m'agrada, perquè la vaig veure quan tenia 18 anys, quan era a Madrid, i fotre, en aquella edat que jo tenia el cap prou buit, dic, joder, quina disfrutada. És es pur espectacle, si deixes tot l'altra part, és un espectacle, impressionant.
I Rocky també, Rocky ja és un...
Rocky ja és un clàssic, sobretot la primera.
Sí, sí.
Aunque els altres també estan bé, quan lluita contra Rus allí, també està... Jo crec que expliques que vols amb altres ulls, saps?
Molt bé. Vinga, va, i acabem amb un homenatge...
Sí, a Ennio Morricone, que va morir ara en juliol.
Amb una carta, que va deixar escrita,
sí.
De acomiadança, sí.
Saps que es va fracturar la cadera i va aguantar, ni se sap, a casa seva, quan el van trobar estava molt greu, el van ingressar, però ja no es podia fer res.
És un clàssic, de la gent major, de vegades, comencen amb la cadera o amb alguna cama i ja no aixequen cap, Sí, passa,
però
la meva àvia mateix.
Sí. Clar, pot ser perquè no ha anat al metge mai i el millor que va dir, no, pues no, encara tot no hi aniré. Pues, tu imagina't, més de 500 pel·lícules, que es diu Pronta, ha fet música aquest home, unes millors, altres pitjors, però una impronta personal inolvidable. De fet, moltes pel·lícules han arribat més amunt gràcies a la seva música. Mira el cas de La Missió, per exemple, d'en Roland Joffé. Una gran pel·lícula, però la música encara i tot l'engrandeix més.
L'engrandeix, o tot aquesta associació Leone i...
Exacte.
Leone Morricone, en fi, no. Sí, les pel·lícules de Sergio Leone sense la música de Morricone, o sigui, què hagués passat amb aquestes pel·lícules?
Hauríem perdut molt. De fet, saps que en Leone tenia tal sintonia amb en Morricone que li deia, mira, tu fes primer la música i en la música jo treballaré les escenes. Ell realment, en Morricone, tenia plena llibertat. Altres directors no, però generalment sempre ell sempre tenia plena autonomia per fer la banda sonora que ell realment sentia, no? Cinema Paradiso és una pel·lícula que perdria la meitat si no fos per la música,
i
també.
Aquell tema, en fi, que tots tataregem de vegades, amb aquella música i aquell passi de tots els petons al final, en
aquella fi... Aquella nostàlgia, perquè és una música que realment va ser nostàlgia, la melancolia d'una època que ja que no tornarà, saps? Los Odiosos 8, la única pel·lícula sònica en la seva vida.
És veritat, li han donat Òscar per aquesta.
Li van donar Òscar, però és que és una passada. Tu l'has sentit, la música?
Haig d'admetre que en aquesta pel·lícula em vaig a dormir al cine aquí a Formentera. Era època, doncs, amb boixos petits, que anaves molt cansat, i tant sí com no volies anar al cine, i em vaig a dormir. De fet, em van tirar alguna cosa perquè roncava. Sé que del darrere em van tirar alguna cosa perquè roncava. I per tant, no l'he tornat a veure i no puc dir de la música.
A més d'haver sentit la música dels crèdits, que és quan sona la gran música
de
Morricone, que la música, però, no tenia tal llibertat. En Tarantino li van posar unes pautes de com la volia per la pel·lícula, però encara i tot, en Morricone va fer...
Va fer una justícia, no, en Morricone?
Sí,
com podia ser que aquest senyor no tingués cap Òscar? O sigui...
Exacte.
L'honorífic.
En el 2006, sí, la van dar un anterior.
Però aquest per un escor, no? per una pel·lícula, o sigui, per la música d'una pel·lícula.
És que van nominar molt aquesta, que és Los Odiosos 8, no me diguis que és una mica el que està per venir, no? Una colla de desgraciats a qual més dolent, més miserable, que junten allà en sa neu i aïllats.
Adéu. Sí.
És una música d'un clima amenaçador, perquè jo t'he esclatat malament d'alguna manera, però també enrarit, com enrarit, no? Una atmosfera enrarida, una corrupta, malsana, saps?
Molt bé. Perfecte, doncs fins aquí aquest homenatge a Ennio Morricone. Toni, moltíssimes gràcies. Déu-n'hi-do, avui que completa la secció,
ja
que completa l'espai.
Home, si és Facebook, si ens vol animar i volen fer una relació amb vos de pel·lícules, de les millors pel·lícules de...
Segle XXI.
Segle XXI,
exactament. Ho farem. D'aquí a la propera tornada teva, a l'octubre, uns dies abans, llançarem aquesta proposta d'enquesta i que la gent mos digui d'aquest segle la millor pel·lícula.
Exacte.
Gràcies, Toni.
A vosaltres, un plaer.